La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda i benvinguts un divendres més a La Tàctica, el programa que repassa tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Benvinguts a un cap de setmana que, si tot surt com ha de sortir, ha de ser un cap de setmana de celebració. Així que pugeu el volum de la ràdio i estigueu atents perquè comença La Tàctica amb Aniol Puigvert. Ara sí que sí, l'Olot podria ser campió aquest cap de setmana de tercera federació i en el millor dels casos ho podria ser sense haver jugat encara el seu partit contra el Tona. Il·lusió per tornar a segona federació i fer-ho per la porta gran i la via directa. I si ja es pot declarar aquest cap de setmana, doncs millor que millor. Parlarem de tot amb en David Planella i farem la prèvia del partit amb l'entrenador, un històric ja de l'Olot, per al tros de temporada que està fent al capdavant de l'equip. Anirem també a Primera Catalana, com sempre, amb el Bors de Tosca i els últims cartutxos per intentar mantenir la categoria. També parlarem de Segona Catalana amb el Sant Jaume i les opcions que li queden per enganxar-se altre cop a la zona de play-off. Tercera i Quarta Catalana farem números, a falta només ja de 5 jornades i, com sempre, acabarem amb el femení de l'Olot i el seu final de temporada. I en l'àmbit poliesportiu també tenim a aquestes hores partit del club tenis taula Olot contra el Visit Pontevedra. També tenim partit de l'hoquei Olot dissabte en un derbi de proximitat entre dues comarques veïnes contra el Vic. També tindrem bàsquet, waterpolo, voleibol, amb la tornada també del playout, com dèiem, de waterpolo, que juga contra l'Igualada. Partidàs per conèixer si aguanta la permanència els homes de Jan Ivern, i dues sortides que destacarem en el programa que tot just ara comença. També parlarem avui d'escacs en aquesta tàctica d'aquest cap de setmana que pot ser d'allò més divertit.
La Tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
I avui comencem sense música perquè l'Olot aquest diumenge ho té tot de cara per ser campió. És per això que des de La Tàctica us hem preparat les narracions d'en David Planell, els moments d'eufòria que s'han viscut aquests mesos amb les remuntades, amb els gols en els temps de descompte, amb les golejades i amb les victòries que els olotins han tirat endavant aquesta temporada.
Uri amb Marc Mas pel centre, obre la banda dreta, som-hi, Ufano en l'un contra un amb Kilian, el xut d'Ufano, creuat, el segon pal! Digues, la dona Pedro, ja a la línia de fons, fa la centrada Pedro per Moja, que remata, gol! Serrat Susi, xuta Marc Mas, gol! I a la que fa la centrada, pot ser bona la pilota dins l'àrea, de la matada, gol! Intentarà servir l'out com si fos un corna, David Vigues, pilota penjada a l'àrea, la despenja Bernils, veirà el gol! Tornar a activar-nos, juga a la dreta Blázquez, centrada Blázquez, marca el gol! Entrada de Mainau cap al cor de l'àrea, gol! Gol, 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 temps afegit, 5 minuts. L'Olot és el que li queda per marcar el gol de la victòria. Pilota cap a dins l'àrea, Vigues, que pot rematar el porter, sortir malament. Gol, 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 gol.
Doncs ara sí que sí, l'Olot s'hi guanya a casa contra el Tona, és campió de tercera federació i per tant s'assegura un lloc l'any següent a segona federació. I és que potser no fa falta ni que jugui l'Olot per saber que és campió. Us deveu preguntar què ha de passar perquè l'Olot aixequi el trofeu. Doncs tenim dos camins. Per una banda, que l'Olot, com hem dit, guanya el seu partit i per altra, que a l'escala tregui algun punt de la seva visita al camp de l'Hospitalet. L'Olot, que òbviament és líder, buscarà aquest diumenge a l'estadi municipal la seva sisena victòria consecutiva contra els tonencs. El Tona, per la seva banda, visitarà l'Olot amb l'objectiu de marcar la festa als de Pedro Dolera i intentar aconseguir els 3 punts per tornar a treure el cap a la zona noble de la taula i posar-se en la lluita per l'ascens. Però abans, en parlem com sempre amb el nostre especialista que ja hem sentit en el dia d'avui en les seves narracions i que analitzem aquest enfrontament que ens pot fer pujar de categoria. Però seguim escoltant una mica d'aquesta música tan èpica. Ara sí, David, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Què tal, Aniol? Bona tarda.
Ara sí que sí, la Unió Esportiva Olot pot ser campió aquest diumenge, de fet té moltes possibilitats de ser campió aquest diumenge i és més, pot ser-ho abans de jugar i tot, si l'Hospitalet no aconsegueix guanyar contra l'Escala a casa, si l'Escala treu un empat o una victòria al camp de l'Hospitalet, seríem campions abans de jugar contra el Tona, per tant, ara sí que David ja podem dir que amb la boca, no, ja no petita, òbviament, som no. L'equip de segona federació ja,
Sí, sí, tu ho has dit, hi ha un 90% de possibilitats que l'Olot aquest diumenge, sigui abans o sigui després de jugar, sigui campió i pugi a segona federació. Això està fet, el campionat és virtual des de la setmana passada, des de la victòria al Camp del Reus, són 15 punts, faltant 15 per jugar-se, per tant jo et diria que fins i tot ni que l'Olot no guanyés cap partit més d'aquí a final de temporada seria campió, no? És qüestió de temps, tot sembla indicar, tot ho tenim a favor perquè sigui aquest diumenge, i si no ho fos, si al final es donés aquest 10% de possibilitats que no ho fóssim diumenge, ho seríem el dissabte següent a Riudarenes, però està clar que l'Olot ja és virtualment campió de tercera federació.
I quina gran temporada, perquè només hem perdut 2 partits, no vaig equivocar entre el Prat a casa i el camp de l'Hospitalet, tot l'altre han set empats, i pocs empats i realment moltíssimes victòries amb remuntades, ara ho escoltàvem també amb les teves narracions en aquest muntatge que hem fet aquí a la tàctica, gran temporada dels de Pedro Dolera,
I tant, gran temporada i grandíssima segona volta, que per mi té molt de mèrit, perquè al final, ara tenint en compte que hi ha tanta distància amb l'Hospi, gairebé ens oblidem que a l'hivern no vam ser campions d'hivern, ho va ser l'Hospi. O sigui, l'Hospi va arribar al final de la primera volta primer per Averaix, però primer respecte de l'Olot, i semblava que seria això un cara a cara, un teva meva amb l'Hospi fins a final de temporada, fins al 12 de maig, no? Ningú es podia imaginar que l'Olot amb 5 jornades d'antelació abans de Sant Jordi, és que és molt bèstia, el mes d'abril, fos campió d'aquesta categoria que estava tan igualada i sobretot aquesta lluita amb l'Hospi pintava tan aferrissada fins al final. No? L'Hospi ha punxat moltíssim, això ningú no s'ho esperava, però és que l'Olot ha arribat a encadenar 5 victòries en un tram de competició, jo et diria que molt complicat, amb sortides a camps d'equips que jugaven a entrar al play-off, com el Prat o com el Reus l'altre dia, i encadenar 5 victòries contra aquests equips o contra d'altres de la part baixa que juguen la vida en aquest tram de competició és molt meritori, per tant, com tu dius, i com deia el tècnic, no?, l'altre dia, és una borrada, és espectacular el que està fent l'Olot aquesta temporada, que va camí no només de pujar, no només de celebrar el seu 6è títol de tercera, sinó també de fer una temporada de rècord en aquesta categoria.
I quina creus que ha estat la clau d'aquesta temporada, d'aixecar aquest títol, que, com dèiem, hi ha tantíssimes possibilitats d'aixecar-lo aquest diumenge, quina creus que ha estat la clau?
La clau per mi és l'equip, no la plantilla, l'equip, perquè fer una plantilla a tercera divisió bona pot ser més o menys fàcil, si tens més o menys pressupost, està clar, l'Hospi també la té, d'altres equips com el Badalona, com el Prat, com el Reus, com la Grama, també la tenen i no són on és l'Olot, no? L'Olot ha aconseguit fer d'una bona plantilla un molt bon equip, des del principi. Va ser clau que l'Olot comencés bé, va ser clau que el canvi de cos tècnic, que el canvi que hi va haver a la plantilla respecte a l'any passat de segona federació no es notés. L'equip des del principi, ho hem anat destacant cada divendres, ha sabut ser molt madur, no? I sobretot la clau també és que fora de casa s'ha sabut adaptar a qualsevol lloc i contra qualsevol rival, que això en aquesta categoria no és gens senzill, no? I canviar d'un camp gran i d'espai natural a un camp petit i d'espai artificial i trobar-te amb equips normalment reactius que t'esperen, que es defensen, no és fàcil, no? L'Olot ha sabut tenir efectivitat, ha sabut aprofitar la pilota parada quan li ha fet falta i quan s'ha encallat en el joc, ha sabut jugar bé, ha sabut jugar d'una manera més pràctica, ha tingut molts registres i aquesta ha sigut sens dubte la clau que explica que, com dius, només s'hagin perdut dos partits en tota la temporada. Al final, això anava de regularitat, Dolera ho sabia, ho repetia cada setmana i l'Olot, sens dubte, sense discussió, ha sigut l'equip més regular d'aquesta lliga.
Parlem ara del rival d'aquest diumenge, que seria divertit, seria guai poder pujar abans de jugar, però també seria divertit poder-ho fer a casa amb una victòria contra el Tona, que de fet allà al seu camp vam guanyar 0-5. Un Tona que va fer una primera volta espectacular també, estant allà juntament amb l'Olot, amb l'Hospitalet, però que porta una segona volta més irregular, que per tant el porta a situar-se fora de la zona de playoff. Quin Tona ens trobarem al davant?
Mira, el Tona fins a la jornada 25, fins al 17 de març, sempre havia estat a playoff. Per tant, fa ja un mes que està fora del playoff i que mira a tornar-hi. I com dius, ha sigut una segona volta irregular, tirana dolenta, la que ha fet l'equip osonenc, no? Que va arribar a ser segon, va arribar a competir en aquest triumvirat a Mospi i Olot a la primera volta. Quan vam anar allà, semblava que el Tona, si ens guanyava, se'ns acostava molt i que podríem veure perillar no només el possible lideratge, sinó fins i tot el segon lloc, recordo, no? I ha canviat moltíssim. És un equip que ja el coneixem, juga bé futbol, que té migcampistes tocadors de qualitat, Eric Vilanova, Alex Olot, Guillem Escarravill, que per mi és una de les debilitats d'aquesta tercera divisió, molt bons migcampistes, i a dalt és cert que va tenir el problema que se li va lesionar Campayo quan més bé estava el davanter, no? I ara que ha tornat no està fent els mateixos gols, no està tenint la mateixa efectivitat que havia tingut a la primera volta, i això evidentment ho ha notat el Tona, no? En l'apartat golejador. Per tant, jo et diria que ens trobarem un equip necessitat, un equip que sembla que les últimes jornades ha millorat una mica, perquè al final va guanyar contra la Pobla de Mafumet, el partit que tenia ajornat, l'altre dia cert que li va faltar marcar contra el Mollerussa, va empatar 0-0 i va desaprofitar una bona oportunitat, perquè si guanyava s'hagués acostat a un punt del play-off, ara és a 3, i és un equip que vindrà aquí a cremar les naus, perquè falten 5 jornades i necessita guanyar per acostar-se al cinquè lloc. Aquesta lluita està molt oberta, i el Tona, igual que el Peralada, igual que l'Escala, igual que el Prat, és candidat, no?, a quedar cinquè. Per tant, jo crec que serà un rival complicat, però jo també penso que és molt millor que l'Hospi guanyi i que a la tarda ens ho juguem amb el Tona, que almenys puguem pujar celebrant-ho després del partit, no abans, no? Seria una mica estrany abans de començar el partit ja celebrar-ho, perquè llavors el partit és com que et fa nosa, no? Com que et sobra. Hey. I si no, és un molt bon partit, és un duel de proximitat, gairebé un derbi de bracons, aquest Tona-Olot, aquest Olot-Tona, i per tant jo prefereixo que l'Olot li vagi alguna cosa en el partit i que com a mínim hagi de sumar un punt per ser campió, i després sí, ja celebrar-ho amb invasió de camp i amb en Pau Masó a la gespa perseguint els protagonistes mentre el ruixen també els vestidors.
Ara t'anava a preguntar, David, partit a 4:45, però en aquest cas no hi serem mitja hora abans a Guerra de l'Olot, sinó que farem una programació un pèl especial, si ens el pots explicar.
Sí, de fet hi serem des de la 1. Serem ja a la fanzone, recordem que des del migdia hi ha concentració d'aficionats a l'estadi municipal, amb música, amb activitats, i nosaltres hi serem des de la 1 per seguir el que faci l'Hospi, perquè és clar, l'Hospi juga a 1:15. Si l'Hospi perd o empata contra l'Escala, cosa que és probable, tenint en compte com arriben uns i altres, l'Escala arriba molt fort i l'Hospi molt fluix, doncs si això passa, nosaltres hem d'estar en antena per explicar-ho a tothom. Per tant, des de l'una del migdia farem aquest programa especial en directe des de l'estadi, amb el seguiment de l'Hospi i l'Escala, també amb el seguiment del que passi a la fanzone, amb entrevistes, copsant l'ambient que es visqui a l'estadi municipal d'Olot. Si hi ha campionat, ja ho celebrarem al migdia, i si no hi ha campionat al migdia, evidentment a la tarda acabarem de cremar-ho tot amb aquest Olot Tona, que començarà 4:45, s'avança mitja hora amb el que sol ser habitual. Normalment l'Olot juga a les 5 a casa, en aquest cas jugarà a dos quarts per tenir més marge per darrere en cas que hi hagi celebració, perquè està previst després del partit, a banda de la celebració a l'estadi, a la gespa, que també viurem en directe a Ràdio Olot, després hi ha també prevista una celebració a l'Ajuntament, una recepció institucional, a dos quarts de vuit, i després hi ha el clàssic a les 9, hi ha el Madrid-Barça i ningú se'l vol perdre. Per tant, tot s'avança una mica per poder tenir temps després. Per tant, doble cita amb Ràdio Olot aquest diumenge, a partir de la 1, programa especial amb l'Hospi, l'Escala i el que passi la Fanzone, i a partir de les 4, amb la transmissió habitual del partit, en aquest cas contra el Tona, a l'estadi, que pot ser el partit del títol.
Doncs a veure si tot va com ha d'anar i podem aixecar aquest títol de tercera federació, com dèiem, si podem jugar el partit contra el Tona, que és un partidàs, i aconseguir el títol allà després, quan acabi el partit, millor que millor, i si no, doncs mira, el celebrarem igual. David, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Daniel, que vagi bé.
Doncs gràcies, David Planella. Anem ara a escoltar el míster del Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera.
La prèvia, amb Pedro Dolera.
Bueno, està clar que ha arribat el dia, ara ja sí que som, bueno, depenent de nosaltres per ser campions, amb un punt ja ho tenim i era la situació somiada des del primer dia que van començar, no? Crec que el 12 de juliol, en el qual, vull dir, nervis no, però sí aquella ansietat d'acabar-ho ja, no? De dir, bueno, i a més poder-ho fer amb la nostra afició, pues seria molt gran. Sí, així és. Bueno, al final, com no podem triar, pues, home, jo crec que l'Hospi guanyarà, perquè al final té el Vilassar a un punt i no pot badar més. Però bueno, nosaltres, si fóssim campions abans de començar, pues, genial, però a mi m'agrada guanyar-me les coses al camp i ojalà poguessin, bueno, amb la nostra suor, tirar endavant això. Però aquell partit, ostres, va ser un dels millors partits nostres, sobretot a nivell de concentració. Sabíem que era un partit molt difícil. Crec que en aquell moment l'Hospi anava primer, nosaltres segons i el Tona tercer. Si es guanyava es posava un punt. Vull dir, era un dia d'aquest difícil, no? L'equip va donar el do de pit i, bueno, al final van fer un partit molt bo. Però bueno, això, el que ha passat ja no compta, i ara estem davant d'una situació on el Tona ha fet una segona volta amb molts pocs punts i que ara necessita sumar, perquè està a la pomada per intentar ficar-se dintre del playoff, on ha estat durant pràcticament 20 jornades i que ara volen tornar-hi, no? Llavors, bueno, ells faran el seu partit per intentar guanyar, i a més, clar, quan tu li claves 0-5 amb un rival, doncs, lògicament, a nivell esportiu, tens les ganes de tornar a jugar demà per intentar tornar-li, no? No sé si 0-5, però vull dir, per demostrar-te a tu mateix què tal, no? I a més, pues, tenim el d'això afegit, que és un rival, pues, de prop, i que és un derbi, i que bueno, és un partit molt xulo, la veritat, i nosaltres tenim màxim respecte per ells, perquè és un equip que no ha sigut casualitat on ha estat, que ho ha fet molt bé. Després hauríem d'analitzar si això serà millor el cost tècnic, no? Si a nivell de lesions o a nivell de dia a dia de resultats han tingut més sort o menys, però que està clar que és un equip que en un partit pot guanyar tranquil·lament.
Anem ara a repassar els partits d'aquest cap de setmana de Tercera Federació. La jornada començarà aquest dissabte a 5:45 de la tarda entre la Rapitenca i el Vilassar de Mar. Ja diumenge 11:45, Grama, Pobla de Mafumet. A les 12, Sant Cristòbal Perlada, Castelldefels, Vilafranca, Mollerussa, Girona B, Prat, Reus, i mitja hora més tard l'Hospitalet L'Escala. A la tarda, 4:45, Olot, Tona, i una hora més tard, per acabar la jornada, Badalona, Muntanyès. A poc que fa els números, Olot és líder i possible campió amb 69 punts, segon és l'Hospitalet amb 54, tercer Vilassar amb 53, Badalona quarta amb 47 i el Prat, que tanca la zona de playoff amb 43 punts. A la part baixa, 4 punts ja de diferència entre el descens i la salvació. De moment, baixarien a Lligalit, Vilafranca amb 29, Rapidenca també amb 29 i el Castelldefels, que tanca la classificació amb només 27 punts.
La tàctica de Ràdio Olot.
Pel que fa a la tàctica de Ràdio Olot, recordeu, oients, que podeu participar en la porra del partit en joc una coca o un tortell de can carbasseres i una jaqueta de suadora o una samarreta de l'Olot. Podeu participar per totes les xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook, amb el hashtag porra UEO. El partit començarà aquest diumenge a 2:45 de la tarda a l'estadi municipal, en aquest derbi de Barcons contra el Tona.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Només l'averaix particular ens impedirà avui celebrar matemàticament el títol i l'ascens, però això ho posposarem només una setmana, perquè diumenge que ve a casa, diumenge a les 5 a casa contra el Tona, l'Olot dependrà de si mateix per alçar el seu sisè títol de tercera i pujar directament a segona federació.
Aquest diumenge és el dia. Aquest diumenge hem de ser campions. I a Ràdio Olot viurem el dia per partida doble. A la una del migdia, programa especial. Serem en directe a la Fan Zone de l'estadi municipal per viure l'ambient de l'afició i fer el seguiment del partit entre l'Hospitalet i l'Escala. Si l'Hospi perd o empata, ja serem campions. I a les 4 de la tarda i fins que la celebració s'acabi, retransmissió de l'Olot Tona a l'estadi municipal, amb David Planella, Pau Masó, Pere Ribes, Roger Isern i Joel Sebastián, i el patrocini de Fred Perry Olot. Diumenge és el dia de la Unió Esportiva Olot i la ràdio no hi faltarà. Olot! Olot!
Primera Catalana.
I marxem ara a Primera Catalana amb el Bos de Tosca, que és l'última bala, la finalíssima per intentar enganxar-se a la zona de permanència. I és que encara que perdin, que esperem que no, per números encara no estarien sentenciats, però mentalment seria complicat poder capgirar la situació. En queden 15 per jugar-se i estan a 5 punts de la salvació finalíssima contra el Mollet aquest diumenge a les 12. Un equip que va arribar a acumular 12 partits sense guanyar, però que rep el Bos de Tosca en el seu millor moment després de 4 victòries consecutives. La jornada 26 de Primera Catalana comença dissabte a 4:15 entre el Can Givert i l'Argentona, a les 5 Roses Cardedeu i a les 6 de la tarda Montcada Tossa. Per tancar el dissabte a 6:45 Blanes Begur. Ja diumenge els garrotxins obren la jornada a les 12 al camp del Mollet, a la tarda a 6:45 Banyoles Caldes de Montbui i a les 5 Mataró Bescanó i Manlleu Parets. A la part alta líder és el Manlleu, una jornada més amb 55 punts, segon Argentona amb 48 i Caldes de Montbui tercer, per tant jugaria fase d'ascens amb 42 punts. A la part baixa marca la permanència el Cardedeu amb 30 punts, serien ja nous equips de segona catalana, el Blanes amb 27, Bos de Tosca amb 25, Mataró amb 22 i Begur amb 21.
Segona Catalana.
A Segona Catalana, objectiu del Sant Jaume és jugar-se les garrofes en aquestes últimes jornades. Els garrotxins volen guanyar aquest dissabte al Farners per tornar a situar-se a la part alta i lluitar per al play-off. Ara mateix es troba a 6 punts del Torroella, que ocupa la primera posició del play-off. El rival del Farners és segon amb 49 punts, partit ideal per tornar a retallar distàncies. L'entrenador del filial Luti és Jordi Freixa.
Estem buscant, doncs, ser nosaltres, trobar-nos una altra vegada, vale? amb la manera que tenim de fer, i no hem canviat el sentit dels entrenaments ni res, però al final hem de ser més competitius i amb això tenim que buscar aquesta setmana, que crec que aquesta setmana no hi haurà inconvenient amb això. I si realment som competitius com a bloc, com a equip, podem guanyar qualsevol, perquè així ho hem demostrat. Si no ho som, podem perdre en qualsevol. S'ha de buscar la més regularitat en aquest sentit, vale? I tornar a tenir més bones sensacions de les que estem tinguent últimament.
A la part baixa ja estan sentenciats, pràcticament tots sentenciats. Qui és líder ara és el Juventus Lloret amb 51, segon el Farners amb 49 i tercer el Torroella amb 47. El Sant Jaume ara mateix és 8è classificat amb 41 punts. Són pràcticament equips de tercera catalana, el Vallcaire, Marc Adalam, Bisbalenc, Empúria Brava, Castelló i Tordera.
Tercera Catalana.
A Tercera Catalana, dissabte a les 4, dos partits, Sant Gregori, Fontcoberta i Comacrós, Hostoles, a 4:45, les Preses, Garrotxa i Sant Privat, a Badesenc. A les 5 de la tarda, Besalú, Corrella de Terri i Sant Pons, Camp de Bànol, i una hora més tard, Sarrià, Camprodon. Ja diumenge, Mer, Sant Joanenc, a les 6 de la tarda, per tancar la jornada. A la taula, els números, el líder és la Badesenc amb 52 punts, el segueix a 4, les Preses amb 48, a Mer amb 47 i després, ja més despenjats, però superant el llindar dels 40 punts, Sant Joanenc amb 42, Camprodon amb 42 i Escola Futbol Garrotxa amb 42. 41, però dos partits menys. Això sí, l'escola de futbol Garrotxa, que visita el camp de les Preses amb dos partits menys i que, per tant, una victòria de la Garrotxa suposaria acostar-se i molt al líder, a la Badesenc. A la part baixa baixarien Sant Gregori, empatat de punts amb el Besalú, però que els besalubencs en quedarien fora. Cornellà de Terri amb 25, Sant Pons amb 11 i Hostoles amb 5, aquests últims ja descendits matemàticament. Per que fa a la quarta catalana, d'aquí poc més d'una hora, la Canya a les Planes, dissabte a les 4, Sant Roc Castellfollit, a les 6, Sant Pere Mart i Jonetes, diumenge, la resta de partits a 4:45, Maia Serinyà, Vall d'en Bas Montagut i Santa Pau Sant Miquel de Campmajor. A les 6, encara la jornada al Camós, les Preses B. A la classificació, tot molt junt per aconseguir un lloc a la zona de playoff. Primer és el Montagut amb 57, el primer de la zona de playoff seria el Serinyà amb 49, la Canya tercer amb 44, Camós quart amb 41 i Santa Pau tanca aquesta zona de promoció de descens amb 39 punts. A la part baixa, Atlètic Olot amb 14 punts i Sant Roc, que tancaria aquest grup de quarta catalana amb només 6 punts. En futbol femení, l'Olot juga dissabte a les 5 de la tarda contra el Sant Quirze del Vallès amb l'objectiu de tornar al fil de la victòria. Després de 3 derrotes consecutives, reben a una rival directa que només té 2 punts menys i ho fan a l'estadi municipal d'Olot. Les Oldines buscaran tornar a agafar confiança i guanyant a les del Vallès els permetria distanciar-se una mica, depenent, això sí, de què facin Sabadell i del que faci el Torelló.
La tàctica, tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
Poliesportiu.
I comencem l'apartat poliesportiu amb el club tenis de l'Olot, que pot tancar la permanència si guanya el partit que està jugant ara mateix contra el Pontevedra. La victòria, a part de permetre tancar la permanència, també els acostaria a la zona europea. La tripleta del conjunt olotí, formada per Jaroslav Jmudenko, Niagol Stoyanov i Arnau Pons, buscaran aquesta tercera victòria consecutiva. Escoltem el vicepresident del club, Xavier Selles, que vol aspirar a Europa en cas de salvació.
Ens classifiquem o no ens classifiquem a Europa, si aconseguim doncs tirar endavant aquest partit del Pontevedra i a més el de Collado, bueno, jo penso que la temporada s'ha de dir que ha sigut una temporada extraordinària. El que va ser que, bueno, doncs aquesta mica de cosa de bueno, doncs aquest coquet de dir, ostres, si ens acabem classificant per Europa, és que això ja és fantàstic, no?
I és que el rival, aquests gallecs, són quarts a la classificació i guanyar-los significaria treure's l'espina de la primera volta després de la derrota. Deixem la pala de tenis taula i marxem amb els estics d'hoquei patins, que l'hoquei Olot també juga a casa aquest dissabte a 8:45 del vespre. Els de Miqui Ràfols reben el segon classificat, reben el Vic, derbi de Bracons, per acabar de tancar la temporada en aquests últims partits. En parlem, com sempre, amb en Roger Zen, el nostre especialista de l'hoquei patins d'aquí a la Garrotxa. I ara sí, obrim una de les nostres seccions preferides del nostre poliesportiu, com sempre a la tàctica. Parlem amb el nostre especialista d'hoquei patins, parlem amb el nostre entrenador de la tàctica, per dir-ho d'alguna manera, amb en Roger Zen, per parlar de l'hoquei Olot. Un hoquei Olot que ha assolit la permanència ja fa un parell de setmanes, després de guanyar a la pista del Tordera. Un hoquei Olot que ve d'empatar a casa en un meritori empat 4-4 contra el Vilafranca, el líder de la categoria, i un hoquei Olot que rep el Vic en aquest derbi entre Garrotxa i Osona, en un partit que serà, si més no, complicat, això de ben segur, perquè el Vic té l'objectiu de seguir perseguint el Vilafranca per assolir la primera posició, però en un partit on els de l'hoquei Olot, on els de Miqui Ràfols, volen seguir sumant punts i volen seguir donant una bona imatge davant de la seva afició, la Josep Jou. 8:15 serà el partit, en tenim, com dèiem, en Roger Zerna amb nosaltres per parlar d'aquest partit. Bona tarda, Roger.
Hola, Daniel, què tal? Bona tarda.
L'hoquei Olot que rep, com dèiem, en aquest derbi entre aquestes dues comarques tan pròximes, entre la Garrotxa i a Osona. Com arriba l'hoquei Olot a aquest partit?
Bé, doncs com deies ara fa un moment, doncs amb la moral alta després de fer un gran partit dissabte, probablement dels millors a casa, si no recordem malament, més que tot, evidentment, per al joc. L'hoquei Olot va plantar cara al millor equip de la Lliga, ho parlàvem la setmana passada aquí a la tàctica, que és el millor amb tot, té els millors jugadors, la millor plantilla, els millors sistemes, i l'hoquei Olot va ser capaç de frenar-lo i empatar 75 segons pel final amb el hat-trick de Ferran Segrés, no, amb aquell 4-4 que va fer esclatar una Josep Jou que novament va estar plena. Per tant, arriba bé, arriba, sí que serà amb un parell de dubtes, ara ho comentarem, els de David Carles i Marc Prat, que van rebre diferents cops. Sembla que Marc Prat és més complicat que arribi que no pas David Carles. Sortirem de dubtes demà al vespre, però bé, l'equip arriba bé, arriba amb un derbi de Barcons, que sempre és especial guanyar el Vic, competir amb ell, és un rival que està lluitant per tornar al que ell lliga, on ja ha estat molts anys, recordem, és un club molt històric de l'hoquei patins català. Per tant, és un gran cartell, tot i estar salvats, perquè ja ho vam veure que la setmana passada no surt a passejar les pistes, ni molt menys, i que si pot complicar la vida al rival i guanyar-lo, doncs ho farà.
Aquest Vic que ens visita, que encara té possibilitats, entenc, de quedar en primera posició, d'estar, bueno, perseguint aquest de Vilafranca, a l'espera de que perdi algun partit més el Vilafranca. Roger, quin Vic ens trobarem al davant, el Josep Jou?
Bé, un Vic molt complicat. Per mi també és un dels millors equips de la Lliga. Allà sí que és cert que el que jo no va estar gens bé. El recordo com, sobretot, un partit molt, molt fluix en atac. Es va perdre per errors molt puntuals, tot i així, per 3-1. Però bé, és un gran equip. Compta amb jugadors amb molta experiència, amb Lito Sánchez, amb Uri Ramírez, bé, amb molts jugadors de categoria, podríem dir, que se'ls queda petit aquesta hoquei plata, i ens trobarem un rival complicat. Ara, com deies, està a 6 punts de Vilafranca, el que hi ha l'empatant amb el líder, doncs ja ha donat aquest possible primer lloc que lluitarà fins al final. El Vilafranca no té un partit fàcil diumenge amb el Cerdanyola a la casa, per tant, doncs bé, el Vic que lluitarà les seves opcions, ja les té gairebé 100% fetes a l'espera de sumar més un puntet o més per assegurar-se el segon lloc. Per tant, és un rival que ve amb tot en joc i per tornar a l'hoquei lliga. Així l'analitza el tècnic de l'hoquei, l'en Miquel Ràfols.
Que arriba intentant, suposo, que apretar el Vilafranca, que el té 6 punts i assegurar-se el play-off. I per tant, igual que la setmana passada, un partit crec que molt maco de venir a veure, perquè ens tornarem a trobar un rival que segur que ens exigirà al màxim.
I ja, Roger, per anar acabant aquesta tertúlia, aquest partidàs entre l'hoquei Olot i el Vic, baixes de cara a aquest dissabte, comentaves que hi ha un parell de dubtes.
Sí, són els de David Carles i Marc Prat. Estem a l'espera de conèixer ben bé exactament si el de Marc Prat va més de cop que no de trencament. El David Carles sembla que és un cop i podrà arribar demà al partit. Sortirem de dubtes, veurem si arriben, segurament un dels dos arriba, jo crec que sí. Uh-huh. El que hi ha més dubtes, com deia Miquel Ràfols, a la prèvia del dijous, és amb la figura de Marc Prat. Això sí, té a la recàmera jugadors del planter, com pot ser un jugador Pagès que pugui tornar després del partit de Tordera en dinàmica de primer equip. Per tant, sortirem de dubtes demà a partir de les 7 a Ràdio Olot, quan estiguem a la Josep Jou i comencem amb la prèvia d'aquest hoquei Olot Vic Hoquei Club.
Doncs com dèiem, Roger, aquesta prèvia que començarà a les 7, el partit mitja hora després, a 7:45, en aquest derbi de Barcons entre el club hoquei Olot i el Vic, en un partidàs d'un segon classificat que buscarà apropar-se a la primera posició en el cas del Vic, i un Olot que, tot i tenir la permanència, vol seguir, com dèiem, donant una bona imatge a la Josep Jou. Roger, porra molt ràpida pel partit de dissabte, i acabem aquí.
Te la dic, així fàcil, Jo diria el meu pronòstic 4-3, i deixa'm dir que és un dels comentaris que he vist més a través de Facebook, Twitter, Instagram, o la gent hi pot seguir participant. Per tant, jo vull gols, emoció, i si guanya l'hoquei Olot, doncs millor, evidentment, per acabar amb alegries aquest final de temporada.
I tant que sí, millor que millor. Si hi ha gols i emoció, millor que millor. Seguiu participant a la porra, com us comentava en Roger Zern. I això és tot. Roger, moltes gràcies.
Gràcies, Daniel.
Com dèiem, el partit serà 7:45 del vespre. La Josep Jou, derbi entre Olot i Vic a partir de les 7 des de Ràdio Olot.
Escata la Josep Jou! I ho havíem dit, no tenia l'última paraula l'hoquei Olot! Empat de caràcter! Vibra la Josep Jou! Vibra Olot! Tremola els volcans! 1 minut 16 per al final! I no havíem dit l'última paraula!
L'hoquei Olot va frenar el líder i va tornar a viure una festa a la pista Josep Jou. Aquest dissabte repeteix partit al Pavelló d'Esports i ho fa amb un derbi de bracons d'alçada. El Vic Hoquei Club és el segon classificat, però els olotins no tenen res a perdre i buscaran una nova victòria a casa. Aquest dissabte, a partir de 7:45 del vespre, Hoquei Olot, Vic Hoquei Club. Des de les 7 de la tarda en directe a Ràdio Olot amb Roger Isern i Anna Prat. L'hoquei patins es viu i es gaudeix a Ràdio Olot.
I anem ara al bàsquet, a primera categoria masculina. L'Envàs visita la pista del Champanillo Malgrat a 8:15 del vespre. A primera categoria femenina, l'Envàs rep el Terrassa diumenge a 1:15 del migdia. El grup primer de primera territorial, l'Envàs, visita la pista del Font Coberta aquest dissabte a 6:15 de la tarda. El segon grup, la Pia Olot, rep el Begú dissabte a 6:15 i el bàsquet Garrotxa Sant Joanenc visita la pista del Torrell a 8:15 a la mateixa hora. El bàsquet Olot visita també la pista del Sant Hilari. A primera territorial femenina, el Sant Joanenc rep el Malgrat aquest diumenge a 6:15. Seguim els pavellons i anem a parlar de vòlei amb l'Olot, que visita la pista d'aquest volum d'aquí a pocs minuts. Els lotins són quarts i els locals són tercers classificats. Partit entre dos rivals directes que es juga a Esplugues de Llobregat. En waterpolo, els lotins reben a l'Igualada aquest dissabte a 7:00 de la tarda en un gran partit per assolir la permanència. Els homes de Jan Ivern hauran d'aixecar el partit i remuntar una Igualada que es va imposar per la mínima en el partit d'anada. I anem en escacs perquè el Club Escacs Olot jugarà a la Divisió d'Honor per tercer any consecutiu. Els olotins han fet un segon tram de temporada inversemblant i han aconseguit mantenir la màxima categoria dels escacs catalans. El seu president, Miquel Canal, atribueix la dificultat que l'equip ha tingut aquest any per salvar-se a l'absència d'alguns jugadors importants durant la primera volta.
Sobretot la primera fase van tenir alguna baixa important, com és, per exemple, l'Àlex Vidal, que no va poder venir a quasi cap partida, que realment es va notar molt. I amb aquesta segona fase que hi ha sigut, hi han pogut ser una mica tot l'equip més o menys titular.
Com dèiem, el Club Escacs Olot competirà un any més a la Divisió d'Honor amb la clara intenció de crear un equip competitiu que sigui capaç de sentar-se i mantenir-se uns quants anys a la categoria. I avui dues sortides. Primer, la cursa del Pernil. Com es coneix popularment, la mitja marató de la Garrotxa reunirà 650 persones aquest diumenge a l'avinguda Pere Badosa d'Olot. El Club Natació Olot s'ha enfrontat aquest any al repte important d'organitzar la prova enmig de la fase d'ampliació i reforma. Els atletes de la mitja marató que acabin la cursa abans de 2:15 rebran un pernil, mentre que els que corrin la cursa popular de 10 quilòmetres i la facin en menys d'una hora i 45 minuts obtindran una sortida d'embotits. El seu director de la cursa, Joan Domènech, destaca la bona evolució de la prova.
La mitja marató, doncs, pel Club Natació Olot, doncs, és un dels esdeveniments més importants que fa, juntament com pot ser el Cross d'Olot, o pot ser el trofeu Raúl Ramos, o podrien ser les 24 hores de tennis, o moltes altres activitats que es fan a dintre del club. La mitja marató, doncs, té un lloc de privilegi, perquè a més és una cursa popular també, a part de ser competitiva, i ens ve molta gent, doncs, molta gent simpatitzants de l'atletisme.
Es durà a terme aquest diumenge a partir de les 10 del matí des de l'entrada del Club Natació Olot. I la segona sortida que farem és l'embardissada del Centre Excursionista Olot, que s'aprova cada vegada més al mig centenar de vida. La prova més emblemàtica del centre arriba enguany a la seva 46a edició i ho fa, com cada any, amb novetats en el recorregut. Beuda serà el punt de sortida i arribada d'una marxa que recorrerà 21 quilòmetres amb 1.073 metres de desnivell positiu. El coordinador de l'embardissada, Xevi Gravalosa, ha justificat així el dibuix del traçat a la banqueta d'Olot Televisió amb el nostre company Guillem Guardiola.
No volem repetir els mateixos camins que s'hagin fet els anys, l'any anterior. Llavors, l'any passat vam anar a Camprodon a trepitjar la part més occidental de l'Alta Garrotxa i aquest any, per fer una cosa completament diferent, hem anat a Beuda a trepitjar la part més oriental de l'Alta Garrotxa.
Amb una previsió d'entre 700 i 800 participants, la 46a edició de l'embardissada arrencarà aquest diumenge a 7:00 del matí des de Beuda. I això és tot de la tàctica d'avui, tactiqueros, tactiqueres, que passeu un bon cap de setmana. Ja veieu, esport ple a vessar aquí a la Garrotxa, tant a la Garrotxa com fora de la Garrotxa, on tots els equips ja es comencen a jugar a les garrofes. El Unió Esportiu Olot pot ser campió i divendres que ve puguem parlar de la Unió Esportiu Olot, que l'any que ve ja estarà a segona federació. Ara mateix la notícia més destacada, aquest partit de la Unió Esportiu Olot contra el Tona, que pot fer els homes de Pedra d'Olera campions de tercera federació per 6a vegada.
La tàctica, amb Aniol Puigvert.